tret de sortir de les celebracions del Nadal amb l'encesa de llums a l'Hospitalet. La plaça de l'Ajuntament va acollir l'acte de l'encesa oficial de llums de Nadal amb un clar protagonisme dels hospis, els personatges que dinamitzen els espectacles nadalencs a la ciutat. Les llums s'han encès a més de 120 carrers i places de l'Hospitalet amb més de 1.500 elements decoratius. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest acte oficial de l'encesa de llums de Nadal a l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Les entitats que atenen a persones sense llar demanen més recursos a les administracions públiques, més facilitats per accedir a un habitatge digne, una alimentació suficient o una assistència mèdica, entre d'altres. A l'Hospitalet n'hi ha un centenar de persones que viuen al carrer. El proper 11 de desembre es farà un nou recompte. Fins al 30 de novembre, la Farga acull el Saga, el Saló del Videojoc en català. Esperen superar la xifra de visitants de l'any passat, amb més de 8.000 persones. Catalunya és capdavantera en la indústria del videojoc a l'Estat. El Sandà CB L'Hospitalet rep aquest cap de setmana el CB Valls, amb la intenció de mantenir la imbatibilitat com a local. De la seva banda, el Sandà Electroclima Tecla Sala afronta aquest cap de setmana un desplaçament complicat a la pista del Cornellà. El Nadal ja ha arribat a l'Hospitalet. Ahir, centenars d'infants i famílies van omplir la plaça de l'Ajuntament per veure l'espectacle de l'encesa de llums. La música, les tradicions nadalenques i el centenari del títol de ciutat van centrar l'acte.
Senyores i senyors, ara i aquí comença l'encesa del llum de Nadal 2026!
Bàsicament estem comprovant la ciutat de l'Hospitalet està preparada pel Nadal. I com ens ho demostren? Cantant i ballant, que és el que més ens agrada.
A mi m'han agradat les cançons, que han sigut molt divertides, i els hospis, que han sigut molt graciosos.
Per mi ha sigut com molt divertida, amb moltes músiques diferents.
Caga el tió, tió de Nadal.
Hem cantat el caga tió, per veure si estem preparats pel tió.
Caga tió, a avellanes i turons. Cagues arandanes, que són moltes salades. Caga torrons, que són més bons. Caga tió.
S'han cagat el tió.
I la de l'escudella.
Sí, també han fet una cançó de l'escudella.
Oi, oi, l'escudella. Escudella. Na, na, ni, no, na. Remenar l'escudella.
Escudella. El millor
que hi ha. A mi m'agrada.
No es pot afrontar el Nadal si no estàs preparat per afrontar l'any nou. Hem fet un simulacre de 12 raïms.
Com campanades, ja ha sigut com un any nou, només que no ha passat.
I després, el més important, no? A veure si sabem la cançó dels Reis Mags de l'Orient, no? I efectivament han comprovat que estava tothom preparat.
Vistes terres de l'Orient, que porten coses a tota la gent.
Estan fent festa per celebrar el 100 aniversari de l'Hospitalet.
Moltes felicitats.
Com ho dieu?
Moltes felicitats.
Com ho dieu? Fa 100 anys que li van donar el títol, no?, de la ciutat de l'Hospitalet. I què passa? Què passa? Doncs que el dia a dia, la gent s'havia oblidat de felicitar a la ciutat de l'Hospitalet als 100 anys, i ho hem fet en directe avui.
A mi m'ha agradat quan havien bufat les veles de 100 i s'havien encès tot. M'ha agradat molt.
Primer hem encès les pelmes dels 100 anys del centenari, no?, i després hem bufat i la llumeta de les espelmes s'ha escampat per tot l'Hospitalet i ha encès cada una de les llumetes de cada un dels racons a l'Hospitalet.
A mi m'ha agradat el confeti quan ha sortit tot per l'aire.
Ha sigut molt impactant, tota la plaça molt bonica i tot molt xulo.
Enguany, més de 1.500 elements decoratius en 120 carrers i places de tots els barris il·luminaran el Nadal a l'Hospitalet. Cada dia, a partir de 6:15 de la tarda, s'encendran els llums nadalencs que ocuparan nous espais. També s'han afegit dissenys amb tonalitats càlides i fredes per omplir els carrers de màgia nadalenca. En aquesta ocasió, tornaran els quatre arcs luminosos amb el nom de l'Hospitalet, que donaran la benvinguda als principals accessos de la ciutat. Una altra de les novetats és que els mercats municipals disposaran de decoració pròpia per sumar-se a l'ambient festiu. D'altra banda, a més de l'arbre de Nadal de la plaça de l'Ajuntament, s'instal·laran 12 arbres més petits pels diferents barris de la ciutat a partir del 4 de desembre. Les diferents entitats de l'Hospitalet que tracten amb persones sense llar van organitzar ahir un acte de sensibilització amb aquest col·lectiu. Amb motiu del Dia de les Persones Sense Llar, es van reunir per la lectura del manifest a la plaça del Repartidor. Sota el títol Sense Llar, però amb somnis, el text reivindica més recursos per a aquest col·lectiu, com accés a un habitatge digne, una alimentació suficient o assistència mèdica, entre d'altres. En aquest sentit, les entitats de l'Hospitalet valoren de forma positiva que en pocs dies es presenti el primer pla d'abordatge a les persones sense llar de la ciutat i esperen que serveixi per coordinar millor els recursos. A l'Hospitalet hi ha un centenar de persones que viuen al carrer. El proper 11 de desembre es farà el quart recompte de persones sense llar a l'Hospitalet. Des de les entitats participants creuen que els resultats mostraran que el sense llarisme va a l'alça a la ciutat.
I cada vegada veiem més gent que està dormint al carrer. Jo crec que això és un problema de la gent que en el tema de l'habitatge, que té molts problemes, però també jo crec que encara la gent no és conscient del problema que representa el tenir una situació com aquesta.
Esperem que amb el pla es doti també de recursos, certament, perquè ara mateix les entitats estem treballant amb molt poc suport per part de, econòmicament, em refereixo econòmicament, per part de l'Ajuntament, doncs no rebem suport. I al final es fa una tasca molt important en quant a prevenció, a suport a aquestes persones.
Aquests dies estem fent una ronda de portaveus dels grups municipals. Avui a l'espai de l'entrevista tenim al plató a Sònia Esplugues, portaveu del grup municipal del Partit Popular. Bona tarda.
Bona tarda.
En el darrer ple municipal vam fer especial èmfasi en que la pròrroga de les ordenances fiscals ha impedit, no?, que el debat sobre els impostos municipals arribés al ple municipal. Què és el que hauríem proposat en quant a impostos municipals?
Bueno, nosaltres, en primer lloc, el que volem fer és manifestar el nostre malestar per aquesta decisió unilateralment del govern municipal, perquè sempre hi havia hagut debat d'ordenances fiscals on els grups municipals podien presentar al·legacions per millorar aquestes ordenances fiscals en funció dels interessos que nosaltres considerem adients. Per aquesta vegada no s'ha produït aquest debat i nosaltres el que hem fet, pues, l'alternativa és presentar mocions, i les mocions que nosaltres hem presentat és un per rebaixar l'IBI i dos per també modificar aquesta taxa d'escombraries, doncs, que tan mal son s'està causant a les nostres famílies a l'Hospitalet.
Ara, precisament, li volia preguntar sobre aquesta taxa de residus. Vostès han estat força crítics sobre la manera com l'han implementat el govern municipal. Quina és la seva proposta sobre taxa de residus, que en principi és un impost que s'ha d'implementar aquest any, no?, segons directiva europea?
Bé, la directiva europea recomana als països membres implementar aquesta taxa, però és veritat que Pedro Sánchez l'ha fet obligatòria. I en aquest sentit, no només l'ha fet obligatòria, sinó que ha dit als municipis que facin el que considerin, sense donar unes directrius directament ni uniformes, perquè tots els ajuntaments puguem recaptar aquest impost o aquesta taxa d'una manera àgil i positiva dins del que pot ser una taxa que sempre és una mala notícia en aquest sentit. Però nosaltres el que volíem és que a l'IBI sempre se'ns ha dit que aquesta, a l'IBI una part del rebut anava a pal·liar la despesa de les escombraries. Ara no només no ens baixen a l'IBI, i ens augmenten amb aquesta nova taxa. Aquesta nova taxa representa 16 milions d'euros d'ingressos per l'Ajuntament. Pues aquest, com a mínim, aquests 16 milions d'euros, el que has de fer és rebaixar l'impost de l'IBI per intentar compensar. Nosaltres considerem, des del Partit Popular, que l'afany és totalment recaptatori, que no té bonificacions més enllà de 15 euros l'any per família, per rebut. Això és insignificant. A diferència d'altres municipis que s'han incrementat les bonificacions per ajudar les famílies vulnerables o amb les famílies pues, que tinguin una situació pues, més precària, l'Ajuntament de l'Hospitalet això no ho contempla i només contempla aquests 15 euros si et desplaces al punt net. Per tant, nosaltres, i a més, una de les coses que també la gent es queixa és que a més no es pot fraccionar. Per tant, nosaltres hem presentat una moció en aquest sentit per millorar aquesta ordenança fiscal, ordenança de taxa de residus, implementant totes les normatives que siguin positives per fer bonificacions als veïns i les veïnes, que es pugui també fraccionar i en qualsevol cas doncs, que es modifiqui, perquè hi ha injustícies de que es pot donar la situació que una persona que viu sola però té un pis gran i per tant genera uns residus molt minsos, doncs, que hagi de fer front doncs, a una taxa desproporcionada. Per tant, jo crec que se l'ha de donar una volta en aquest sentit i, a més, això implica una baixada de l'IBI, cosa que el Partit Socialista i l'Hospitalet en Comú pues, neguen.
Les ordenances fiscals són el primer pas cap als pressupostos municipals. No sé si l'equip de govern us ha presentat la proposta dels seus pressupostos i si els hi donareu suport o teniu una reunió o ja els socialistes ja descarten l'opció que els populars recolzin aquesta proposta de pressupostos municipals.
Bueno, des del partit de govern, el PSC, el que se'ns va fer és una reunió a tots els portaveus dels grups municipals i se'ns va presentar un PowerPoint amb les línies mestres de lo que serà el futur pressupost. Però, evidentment, nosaltres des del Partit Popular tenim una premissa que és importantíssima i és la baixada d'impostos, en aquest cas, als veïns i les veïnes de l'Hospitalet. No és, és inadmissible que se'ns estigui pues, això, no? Incrementant les taxes, se'ns estigui pues, mantenint a l'IBI, però això és més de 79 milions d'euros que recapta l'Ajuntament amb l'impost de l'IBI, però després els carrers estan com estan, la seguretat està com està, una ciutat bruta, insegura, cara, que els impostos que rebem no reverteixen, però a més el compliment de les inversions, més del 80% de les inversions previstes a l'exercici 24 no s'han complert. I després el resultat és que tenim 54 milions d'euros de superàvit que com no s'han fet servir doncs van directament a pagar deute. Per tant, és un sense sentit i nosaltres amb aquestes premisses i amb aquesta manera de governar a l'Ajuntament de l'Hospitalet per part del Partit Socialista, nosaltres no podem donar suport a aquestes polítiques que el que fan és escanyar a les famílies i donar un mal servei als veïns i les veïnes.
Anem al darrer ple municipal. Des del Partit Popular van presentar una proposta de posar el nom de Sílvia Aurora a un lloc de Bellvitge. Recordem que Sílvia Aurora és a memòria de les dues policies assassinades brutalment el 2004 a Hospitalet i volien posar aquest nom a Sílvia i Aurora, un passatge. Aquesta iniciativa la van tombar, no va ser aprovada i realment vostè es va mostrar força enfadada. També l'equip de govern va proposar, en comptes d'això, fer un monument en homenatge a totes les víctimes de violència masclista aquí a l'Hospitalet. Com ho veu tot plegat? Està d'acord amb aquest monument?
Sí, sí. Nosaltres, des del Partit Popular, tot el que sigui sumar amb violència de gènere per combatre-la, nosaltres estarem al costat de les víctimes, de les famílies i totes aquelles coses, com dic, que puguin ser positives per intentar pal·liar doncs, aquesta situació de les dones que es troben en situació de violència de gènere. Però fer un monument genèric no implica que es pugui també fer records i homenatges de manera individual. El cas de Sílvia i Aurora és un cas de violència de gènere molt extrem. Aquestes noies van ser maniatades, van ser torturades, van ser violades, van ser apunyalades i després van ser cremades al seu propi pis. Dues noies de 23 i de 28 anys, que eren policies nacionals. I, per tant, això va crear una commoció no només al barri de l'Hospitalet, al barri de Bellvitge, sinó a la ciutat de l'Hospitalet. I 21 anys després, molta gent se'n recorda. Nosaltres, la moció que es va presentar de la millor intenció possible, a través de tercers es vam posar en contacte amb la família, estaven d'acord, nosaltres no hem volgut fer ni oportunisme, si no s'ha fet ara perquè les famílies és quan han volgut parlar del cas, obertament, i amb la serenor de dels anys que han passat i, per tant, s'espalia doncs, el dol. Però, en qualsevol cas, nosaltres el que denunciem és la hipocresia i la misèria de tres forces d'esquerra, tres dones al ple, que neguen a dues noies un homenatge, per petit que sigui. Després es posen pintar bancs, es poden fer manifestos, es poden fer caminates, però jo crec que negar de manera miserable, perquè és una actitud miserable i hipòcrita, doncs, aquest homenatge a aquestes dues noies, nosaltres considerem que és alguna cosa inadmissible, perquè elles són les primeres que estan dient i estan demanant unitat contra la violència de gènere, però què passa? Que és perquè eren policies nacionals, en el cas d'Esquerra Republicana, si haguessin estat Mossos d'Esquadra estaríem parlant de coses diferents. Què són? Perquè venen de fora de Catalunya, perquè venen de Lleó i no consideren que tinguin la necessitat de fer. Nosaltres considerem que qualsevol dona que ha patit violència de gènere té el dret de tenir un record, un homenatge, i en el cas de la Silvia i Aurora, el lloc on nosaltres proposàvem fer el passeig de la Silvia i Aurora, actualment és un passeig que no té nom. No hem de treure un nom per posar el nom de Silvia i Aurora. Aquell passadís, aquell passatge, a dia d'avui no té nom, i per tant nosaltres considerem que si també volem fer pedagogia i recordar a les generacions venideres de que és una lluita activa contra la violència de gènere, nosaltres considerem que pot ser ajudar al fet de que aquell nom, aquell passatge, es pugui portar el nom de Silvia i Aurora.
Ho portaran a la comissió del nomenclàtor per buscar
sí.
per noms al barri? Encara que hi ha algunes entitats que s'han posat
bueno, no totes, desacord. Perquè hi ha algunes que sí que s'han manifestat en contra perquè no són de fer homenatges. Nosaltres considerem que sí, tothom es mereix un homenatge, sigui tal, però en aquest cas jo crec que amb més motiu, però també hi ha entitats i veïns que ens han transmès arran de presentar a nosaltres la moció, que s'han posat en contacte a través de les xarxes socials, a través del telèfon, a mi personalment, i entitats que m'han dit que és una cosa positiva, que és una cosa maca i que, per tant, suma. Tot el que sigui lluita contra la violència de gènere doncs ha de ser benvinguda, no ha de ser ni sectari ni trencar la unitat.
Doncs, Sonia Esplugas, portaveu del grup municipal de Partit Popular, gràcies per repassar l'actualitat informativa de la ciutat i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres continuem l'informatiu amb una notícia d'una actuació policial. Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu en diferents localitats de Catalunya per desarticular una organització criminal especialitzada en el tràfic de medicaments il·legals, anabolitzants i blanqueig de capitals. Una de les entrades a domicilis s'ha fet a l'Hospitalet, concretament a la plaça Europa. Segons informen els Mossos, el balanç provisional de l'operació és de més de 200.000 euros en metàl·lic i una gran quantitat de medicaments il·legals que s'utilitzen pel dopatge esportiu, sobretot entre persones assídues al gimnàs. Un dels nou detinguts a l'operació s'ha fet a un dels registres a l'Hospitalet. I ara anem a temes de salut. Va a l'alça la ingesta de suplements vitamínics. Els més populars són el magnesi, la melatonina o el col·làgen. Els professionals sanitaris recomanen que abans de prendre algun suplement demanar una valoració mèdica.
Cada cop són més les persones que recorren als suplements alimentaris, ja siguin per complementar la seva dieta o per sentir-se més vitals. Entre els més populars es troben el magnesi, la melatonina o el col·làgen. La ingesta de suplements vitamínics de venda lliure i sense prescripció mèdica és una qüestió delicada. Des del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital de Bellvitge recomanen fer una valoració mèdica i seguir les indicacions sobre això, evitant l'automedicació, ja que alguns d'aquests suplements poden posar en risc la salut.
S'ha ficat de moda prendre suplements perquè així ens estem més en forma, millorem no, la inflamació, acompanyants de dietes detox, però realment hem de centrar-nos perquè aquests productes, primer, molts cops, que han de passar o veure quines substàncies addicionals porten, que molts cops no està regulat, i sobretot si hi ha una mancança o no, perquè prendre un excés de vitamines o de magnesi, etcètera, etcètera, quan no ho necessites, pot tindre uns efectes nocius.
A més, recorden que amb una dieta sana i equilibrada no hi hauria d'haver dèficit de cap nutrient, excepte en casos excepcionals.
Si una persona no té cap condició de salut que comporti una absorció de determinats nutrients i porta una dieta equilibrada i saludable, que sempre és la base no, de la salut, no li cal suplementacions addicionals, a no ser que el seu metge li prescrigui perquè vegi que no assoleix els requeriments necessaris d'aquell nutrient en concret.
Prendre suplements sense control no només no és recomanable, sinó que de vegades pot arribar a ser perjudicial. Saber el que prenem és important. A més, és imprescindible que aquests suplements es comprin en canals regulats, que és on estaran sotmesos a més controls.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa celebra que enguany des del govern municipal s'hagi donat prioritat a les famílies residents de la ciutat per accedir a les activitats de Nadal, després de 3 anys reclamant aquesta decisió. Volen denunciar, però, la improvisació amb la que consideren s'ha dut a terme la gestió, que deixa fora en primera instància els infants no escolaritzats a la ciutat, ja que els escolaritzats al municipi han rebut a les escoles una carta amb un codi amb el qual poden obtenir reserva prioritària, i els no escolaritzats ho han de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, i és un tràmit que es pot demorar.
Nosaltres sempre hem defensat que el més senzill hauria d'haver estat, no?, a través de padró. Entenem que qualsevol complex, qualsevol sistema pot tindre complexitats tècniques, però fetes amb temps, estudiades, valorades, es poden trobar maneres de solventar-ho. El sistema que ha decidit l'Ajuntament, que li és més vàlid, no?, el govern municipal, que li és més vàlid, és un bon sistema si es fa amb temps i si permet que altres criatures de la ciutat que no estan escolaritzades a la ciutat tinguin també temps suficient com per poder-ho solucionar i que tothom partim de les mateixes condicions d'inici.
Fins al 30 de novembre, la Farga acull el Saga, el Saló del Videojoc en català. Esperen superar la xifra de visitants de l'any passat amb més de 8.000 persones. Catalunya és capdavantera en la indústria del videojoc a l'Estat.
Un total de 8.000 metres quadrats, més de 70 empreses expositores i el fil conductor del català. Sota aquestes premisses, el recinte de la Farga acollirà fins diumenge una nova edició del Saga, l'esdeveniment de videojocs més important de Catalunya que impulsa Plataforma per la Llengua. Una de les novetats és la zona Street Fighter, de jocs de lluita, i els esports electrònics en directe i en català. Aquestes modalitats de videojoc, a més, estan obrint la porta a la realitat augmentada i la intel·ligència artificial, com és el cas d'un videojoc ben nostrat en què el que cal és donar pals al tió. També hi haurà la coneguda com a LAN Party, un espai amb més de 200 places per jugar durant 56 hores consecutives. Entre el públic, motivacions ben diverses per gaudir de l'oferta lúdica del pal de paller del videojoc en català.
Sobretot també per buscar inspiració, perquè que aquest any ens toca fer un videojoc, doncs per agafar idees, i també per buscar, per tema pràctica, saber fer contactes també hem vingut.
Que també, bueno, és que es fa bastants contactes aquí en el CEP, així que molt guai tot.
Normalment el que més jugo és a Fórmula 1, perquè m'agraden molt els cotxes, i abans havia ja per allà darrere un simulador i l'he provat, però bueno, tampoc són molt bo.
Les empreses que dissenyen i desenvolupen videojocs guanyen terreny i creixen un 30%. De fet, Catalunya és capdavantera a Espanya en producció i desenvolupament d'aquest producte audiovisual. El sector català, però, reclama més suport, sobretot financer, per poder esdevenir una autèntica indústria.
El que necessitaríem seria més acompanyament en el finançament, fer un videojoc, com fer una pel·lícula dura molt de temps, és car, i necessitem aquest acompanyament de finançament, una mica més, les empreses com nosaltres, no?, que busquem inversors, ens costa molt de trobar.
Plataforma per la Llengua també aposta pel videojoc com a eina educativa i de socialització, aspectes que fan que cada vegada hi hagi més oferta per jugar en grup i en família.
Doncs donem molta importància a la parentalitat, a la manera com volem també abraçar el producte respecte de les famílies, per això el diumenge és per posar èmfasi en aquesta pedagogia a la volta del videojoc que encara ens cal fer i que Saga aposta i ho seguirà fent i ho ha fet des del principi.
Un dels plats forts d'aquesta quarta edició del Saga serà dissabte amb el concurs del millor videojoc en català de l'any.
La Farga de l'Hospitalet torna a ser, doncs, el pal de paller del videojoc en català, en una edició del Saga on s'espera superar la xifra de 8.000 visitants de l'edició de l'any passat.
Amb 88 anys, el músic i director d'orquestra Antoni Ros Marvà segueix treballant incansablement. Continua composant i dirigint, tot i que ja no amb la mateixa assiduïtat que ho feia abans. Ahir va tornar a casa seva a l'Hospitalet per rebre un petit homenatge a la Biblioteca Josep Janés.
Músic, compositor, prestigiós director d'orquestra i fill predilecte de l'Hospitalet, Antoni Ros Marvà tornava aquest dijous a la seva ciutat per una trobada organitzada per l'Associació Espai de Cultura Collblanc Torrassa Terrarios Albos a la Biblioteca Josep Janés.
Ho he vist tot això tan diferent, tan canviat, que és clar, jo vaig néixer i vaig viure fins als 20 i pico d'anys, pocs, però vaig viure a Santa Eulàlia, a casa dels meus pares.
L'acte conduït per Carles Ferret va reunir a desenes de persones que coneixien a l'artista o bé l'admiraven. Es va repassar la llarga trajectòria del músic que va iniciar-se fa més de 80 anys a l'Hospitalet.
L'Antoni, clar, tota la trajectòria musical i sobretot suposo que com a director, com a direcció musical, que és, suposo que on t'ha destacat més i coses que interessen, que almenys a mi m'interessarien, jo també sóc mig músic i tot això, és coses que jo m'he plantejat des del punt de vista musical moltes vegades i m'agradaria que em desvetllés alguna d'aquestes coses i espero que sigui de l'interès del públic.
Antoni Ros Marvà no vol sentir a parlar de la jubilació, segueix composant i fins i tot dirigint, tot i que ja no amb la mateixa assiduïtat. De fet, el passat estiu va estrenar i dirigir la seva òpera Benjamin a Portbou al Teatre del Liceu.
Estic composant, també, no fa pas massa, ja vaig estrenar una òpera meva al Liceu i també he composat un rèquim per cor solista i orquestra i ara estic fent un grup de cançons. Vaig fent. Jo tinc una teoria que era la teoria de l'Einstein, que deia que la vida és com anar en bicicleta, que si pares, caus. O sigui, és qüestió de, encara que sigui pedalejar a poc, però sí, anar fent via, anar fent camí.
Nascut al barri de Santa Eulàlia el 1937, el mestre ha dirigit, entre d'altres, l'Orquestra Nacional d'Espanya, la Netherlands Chamber Orchestra i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. També és l'autor de la darrera versió oficial de l'himne dels Segadors.
El Sant de Sever l'Hospitalet rep aquest cap de setmana el Sever Valls amb la intenció de mantenir la imbatibilitat com a local. De la seva banda, el Sant d'Electroclima Tecla Sala afronta aquest cap de setmana un desplaçament complicat a la pista del Cornellà. L'objectiu és aconseguir el segon triomf consecutiu.
El Sant de Sever l'Hospitalet té moltes ganes de reivindicar-se després de la derrota de la darrera jornada a la pista del líder, el Mollerussa. Tot i la desfeta, el joc mostrat pel conjunt riberenc va ser notable i el cos tècnic ja ha identificat els errors que van impedir un millor resultat.
Estem en bona dinàmica, eh? Crec que ens vam quedar molt a prop, però no ens va donar el suficient en aspectes, sobretot jo crec que en aspectes defensius. Jo crec que vam estar malament en moments puntuals. L'equip està bé, crec que som conscients d'on ens vam equivocar i ara toca millorar aquells aspectes.
L'equip és conscient que la clau per assegurar la victòria serà sortir endollats des del primer minut, imposant ritme i intensitat davant d'un rival sempre competitiu.
Crec que és molt important començar bé, crec que és molt important per nosaltres, per la nostra confiança, i els últims partits hem començat bé. Crec que som molt conscients, com va passar a Mollerussa, que hem d'estar molt a prop dels 40 minuts per poder endur-nos el partit, i dissabte no serà diferent.
D'altra banda, el Sant d'Electroclima Tecla Sala visitarà la pista del Cornellà, un rival incòmode que compta amb una plantilla de gran qualitat, entre els que destaquen els hospitalencs Àlex Llorca i Isaac Mayo. Tot i la dificultat del partit, el conjunt del barri del centre confia en les seves opcions. La clau passarà per atacar amb intel·ligència.
Ja tenien una molt bona plantilla, ara l'han reforçat molt bé, però és un equip que defensivament els està costant molt i nosaltres jo crec que si pugem el ritme en atac els hi aconseguim crear dificultats des de fora cap a dins, també movem molt ràpid la pilota, doncs tindrem opcions perquè ells realment els estan ficant molts punts.
Una victòria significaria un pas important en la lluita per la salvació. L'equip necessitarà, això sí, sortir endollat des del primer minut.
Tant a casa com a fora hem de sortir al 100% i sobretot jo crec que aquesta setmana hem de millorar molts punts que no hem estat bé avui, que hem de reconèixer.
El Tecla es troba actualment fora de les places de descens i un nou triomf li permetria acostar-se a la permanència.
I amb el bàsquet nosaltres ho deixem aquí. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació llecdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.